Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Per la primera acusació, com es declara?
Culpable, senyoria.
La segona acusació?
Culpable.
No les va tocar amb finalitats mèdiques, veritat?
Veritat.
Va ser amb finalitats personals, veritat?
Sí.
De fet, anaven contra el protocol mèdic.
Sí. El que puc fer per parar aquest dolor és confessar, i crec que és important per tots els involucrats. Només em vull curar. Ja és el moment de fer-ho.
És la declaració de l'exmetge de l'equip olímpic nord-americà de gimnàstica, Larry Nassar. El jutge l'ha condemnat a entre 40 i 175 anys de presó per abusar almenys de 156 dones i nenes, entre elles algunes gimnastes d'elit com Simone Biles, Gabby Douglas o Michaela Maroney. Una altra sentència per abusos sexuals al món de l'esport que s'ha donat a conèixer aquesta mateixa setmana ha estat a Anglaterra i és la de l'exentrenador Barry Bennell.
The jury has come into court here at Liverpool Crown Court and they are returning guilty verdict after guilty verdict against Barry Bennell. He faced a total of 45 child sex offences, all of which he denied. Now, the offences were alleged to have taken place between 1979 and 1990. A total of 11...
La condemna ha estat de 45 anys per abusos sexuals que hauria comès entre el 79 i el 90. Se l'acusa de 43 càrrecs que inclouen, entre d'altres, abús sexual i violació a nens d'entre 8 i 15 anys. A l'estat espanyol també hi ha un cas que, tot i que va passar abans dels 80, no es va denunciar fins fa només 8 anys. És el de l'exseleccionador de gimnàstica artística Jesús Carballo.
Muchas veces después del calentamiento, si llegábamos todas a la vez, pues me dejaba a mí para la última. La sala era una sala grande, era una sala verde, y él ponía un plinto en el otro lado y detrás del plinto una colchoneta. Y entonces detrás es donde nos daba los masajes. Íbamos pasando una por una. Tocamientos y penetraciones vaginales.
Qui sentim és Glòria Viseras, una de les dues gimnastes que va denunciar que a finals dels 70 havia patit aquests abusos sexuals, violacions, quan va fer la denúncia, però havien passat 32 anys dels fets i, per tant, hi havien prescrit, la sentíem a l'informe Robinson. Tot i aquests casos, l'abús sexual en el món de l'esport és un tema pràcticament tabú. Es parla d'abusos en el món de l'església, tot i que ha costat moltíssim en l'àmbit escolar, en l'àmbit familiar, però gairebé mai es parla al món de l'esport. Avui ho volíem fer amb la Montserrat Martín, membre del grup de recerca de l'esport a la Universitat de Vic i que ha liderat un projecte europeu que analitza l'assetjament i l'abús sexual al món de l'esport, i amb la Pilar Polo, que és psicòloga de la Fundació Vicky Bernadet, dedicada als abusos sexuals. Què tal? Bon dia a les dues.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Montse, hem vist aquests casos mediàtics d'Estats Units, Anglaterra, però aquí, més enllà d'aquest del Jesús Carballo, que ha passat, la veritat sigui dita, força desapercebut, no hem sentit a parlar massa d'abusos sexuals al món de l'esport. I probablement també hi ha una altra qüestió, que és que no hi ha masses dades oficials, no sé si és que aquí realment no n'hi ha tants, si no s'han donat a conèixer, si hi ha efectivament aquest tabú, si s'ha bloquejat d'alguna manera, què és el que passa?
Doncs bé, podríem dir que sí, que el tabú existeix en el món de l'esport, no sé si és... no sabem ben bé per què, no? Perquè costa més de sortir, però sí, suposo que l'esport té aquesta àurea de que és un lloc on és humanista, és molt protector, i que ho és, de protector, però hi ha algunes esquerdes i aquestes esquerdes s'han de cuidar. Malauradament no tenim la magnitud de problema, no tenim les dades, no tenim l'índex, ho estem intentant. Jo des del 2012, que estic picant a la porta del Consell Superior de Deportes, al Comitè Olímpico Espanyol, però sembla com que costa.
Què t'hi trobes?
Pues m'hi trobo que em donen llargues, que sí...
Portes tancades.
Sí, que és interessant, però bueno, ja sí, ho volem fer, però no acaben de posar... No s'acaben de posar.
Perdona, és que ara tinc el dubte. Potser cal un gran cas, com per exemple el que deia Glòria Viseras, però potser fins i tot a una altra escala perquè això rebenti?
Potser, això és el que ha passat en el món anglosaxó. El problema que tenim aquí és que els delictes d'aquest tipus prescriuen. Llavors han anat sortint delictes, però són de fa de més de 20 anys, llavors no s'han pogut jutjar. Llavors no hi ha sentències com el cas del Bennett que ens has posat d'Anglaterra, no? Que això va passar fa més de 20 anys i ha pogut haver sentència, hi ha pogut haver judici, no? Que és el que és l'important, llavors se'l pot enviar a la presó i declarar-ho culpable si és culpable. Aquí això encara ens costa, no passa. En el món de l'esport, la veritat és que estem molt, una mica molt al límit.
En el cas de Larry Nassar, són gimnastes que estan en actiu. Simone Biles, en aquests moments, fins i tot als últims Jocs Olímpics, va ser la gran estrella, un personatge absolutament central per l'esport mundial. Pilar, què diries que és diferent als abusos en el món de l'esport que en d'altres àmbits?
Possiblement el que tota la societat aboca a l'esport. La Montse ha parlat de que era un espai de protecció i tornem a insistir que és un espai de protecció, però el que envolta l'esport és un èxit social, una visibilitat. És a dir, jo crec que hi ha un problema amb el món de l'esport i cada vegada quan puges més esport d'elit, no esport escolar, que també pot haver-hi situacions de risc, però és que els pares lliurem els nostres fills, els possibles entrenadors o els possibles clubs perquè ens facin grans jugadors o grans esportistes o grans jugadores, no? Jo crec que aquesta, a vegades, falta de control sobre el que fa el club, no? Signar coses perquè, diuen, els pares no poden intervenir perquè això, la típica frase que hem sentit a tot arreu, el que passa al vestuari es queda al vestuari, no? Que diuen fins i tot els esportistes sèniors, no?
I tant.
Que continuen dient-ho. I aquesta falta, i quan són uns nens, aquesta falta de control, jo crec que seria una de les grans diferències. I el fet, quan parlem d'esport d'èlit, el gran poder que tenen els entrenadors, seleccionadors, oficios, no? És a dir, jo decideixo en quin partit surts, en quina posició surts, si et veuran, si no et veuran, si estaràs recuperat o no estaràs recuperat, i això és un poder enorme.
Clar, aquí el que fa la diferència, si parlem d'esport d'elit, una mica és com el cas de Hollywood, no? Jo sóc l'entrenador, jo decidiré si triomfes o t'ensorres.
Clar, evidentment. I si, a més, els teus pares estan molt a sobre i no em deixen fer, no, encara més. Per tant,
no digues res.
Clar, i hi ha un tema molt important, i és que quan un nen comença a destacar, una nena comença a destacar en un esport, la família fa una aposta. Fa una aposta cap aquí. Llavors, els caps de setmana s'hipotequen.
I visualitza, no?, fins i tot.
Els caps de setmana s'hipotequen, els altres germans han de seguir aquell que triomfa, no? És a dir, és una qüestió familiar que fa, ja, és com una perspectiva de vida, no? I això fa que també sigui molt difícil perquè és l'èxit.
Parlàvem de casos d'esports d'elit, també feia referència a casos d'esports escolars. Avui també ens acompanya a l'estudi el Jordi. Ell va viure els abusos per part del seu entrenador de bàsquet en primera persona. Què tal, Jordi? Bon dia.
Bon dia.
De fet, crec que tot va venir arran d'un dia que tu estaves escoltant aquesta ràdio, estaves escoltant el Món a RAC1, el programa del Basté, fa un parell d'anys, i a partir d'aquí comencen a passar algunes coses.
Quan estem parlant és que tu tenies 12 anys, jugaves a bàsquet a Granollers. Això ara, a principis, interpreto per edat i tot, tens 36 anys, anys 90.
Sí, als 90.
Als 90. Tu en tenies 12, el teu entrenador?
No sé si 23, 24, 25, 20 i alguna cosa, no ho sé.
Quina relació tenies amb ell?
Inicialment molt bona, o sigui, a veure, sempre havia sigut una persona envers els seus jugadors. Doncs, bueno, normalment quan ets petit tens idolatrat, no? El teu entrenador, en aquest cas, doncs, per tots nosaltres era un referent. Ens acompanyava a mi i a més companys, ens portava cap a casa després dels entrenaments.
I un dia?
I un dia, bueno, va sortir la conversa de masturbacions i de sexe i de més, i va decidir parar el cotxe en un bosc, desviar el cotxe cap a un bosc de camí i proposar fer certes coses. Es va anar repetint molt. Jo a dia d'avui no sé si van ser 25, 35 o 70 vegades. Només sé que durant 2 anys i mig, 3, era sovint.
Jordi, tu escoltes aquest testimoni per la ràdio amb el Basté, i què passa?
Doncs, el primer que em ve al cap és ser l'edat del noi, i penses, vale, pot ser de la meva quinta o pot ser del... O sigui, en aquella època els equips anaven molt els del 77, els 78, no? I llavors comences a pensar, i no se m'ocorreix que hagués pogut ser el meu entrenador d'aquella època, no? I dic, no pot ser, no? I comences a pensar, i després ja sí, comences a saber qui és, que era company teu, va passar allà, i llavors comences mica en mica a recordar coses, no? I primer t'estranya molt, costa molt de dir, perquè dius... Jo el primer vaig pensar, dic, ostres, quan ja sé ben bé qui és i penses... primer no t'ho creus, no? O penses, dius, que tan greu és que hagi passat com que algú hagi denunciat una cosa tan greu sent, no? I a partir d'aquí comences a donar-li voltes, comences a recordar coses, a partir d'aquí quedem els companys, en parlem...
Ah, sí, feu una trobada.
Sí, sí, sí. Clar, a partir... érem petits i molts no ens hem tornat a veure. Alguns hem seguit més... hem seguit jugant a bàsquet, altres... se van quedar més abans, alguns hem arribat més amunt, altres, no? Vull dir, ens hem desperdicat molt, i tot i que, bueno, doncs clar, a partir d'això ens trobem i en parlem, no? De tot el que va passar.
I què descobreixes? O recordes? Perquè aquest és una altra qüestió. M'ha interessat molt que per tu, durant anys, allà no havia passat res, d'alguna manera o altra. Ja.
És que és molt curiós, així com ara parlàvem d'aquests casos de més de l'elit, no? Uh-huh. Que jo crec que hi ha gent, no ho sé, s'hauria de veure, no, cas per cas, però que hi ha gent que, diguem, que aguanta aquestes coses perquè, clar, és que si no me'n vaig a fora, no? Doncs jo durant molt... Jo no tenia la sensació que ja estigués passant res dolent, saps? O sigui, com a nen, jo recordo allò com fins i tot, mira, aquest noi, aquest entrenador, ens està educant en algo que potser a casa, no, saps? Vull dir, jo crec que ho tragiverses, no? O sigui, és...
Ho normalitzes, és la paraula, potser?
Sí.
Bueno, o sigui, és una cosa que passa sí, allà sí. I que no és tan estrany, potser.
No, per mi no...
No tens amb què comparar-ho.
Exacte. No? Jo crec que és això, i fins i tot, quan va sorgir i tal... Jo... parlant amb la meva xicota, ostres, això, dic, clar, però és que abans aquestes coses, mira, al vestuari sempre hi ha hagut coses d'aquestes, no? Quan estàs en un vestuari, les bromes, tipus allò que sempre... Jo pensava sempre, és que he fet com unes petites milis, no? Allò que has de passar per certes coses i tal, i bueno, pues és el que hi ha, no? Però clar, quan... Ella em va donar el clau quan va dir, ja, però és que en els vestuaris teniu la mateixa edat. En allà, tu en tenies 10... i aquest noi en tenia 20 i tants, no ho sé, les edats, això com fa tant temps és... I a partir d'aquí és quan comences a pensar, dic, bueno, pues la veritat és que això no era normal, i això tampoc. I a partir d'aquí comences a donar-te en compte de coses de que estaven allà, que tu recordaves com això, com el que t'he dit, no? Com una petita mili, no? De, que havies de passar, d'allò. I a partir d'allà reacciones, i és curiós com no li havia donat mai... un sentit de que jo era dolent.
M'aixecaves el dit, Pilar?
Sí, perquè les persones abusadores són sumament hàbils i el que fan és que la primera cosa que fan és fer creure als nois i a les noies que formaran part de la situació abusiva que estan allà voluntàriament i que allò que estan fent és fantàstic. Val? És a dir, molt difícilment una persona abusadora agredeix a la primera un nen o una nena perquè si no aquest nen o aquesta nena sabria ràpidament que això que està vivint és molt dolent. Si tu t'ho fan veure com una cosa fantàstica, com una cosa divertida, com una cosa especial, que a casa no us ho donen, però jo sí que us ho dono perquè jo sóc molt guai, això és la confusió, i amb això juguen. Llavors, és molt habitual que moltes persones no puguin posar-li paraules a allò que han viscut perquè no existien aquestes paraules, val? I perquè aquesta persona s'ha cuidat, no? És a dir... Si el porno estava prohibit i jo et dono porno i vosaltres no ho dieu, és la primera qüestió que tenim en comú, la primera complicitat que tenim, que transgredim una norma, i quan jo et demani una altra cosa, també em diràs que sí perquè la primera ja m'has dit que sí. Clar. I no ho has explicat, no? Et dono el primer cigarro, et dono el primer porro, no? És aquest tipus de coses en les que ja anem agafant i és molt difícil que els nanos i les nenes puguin dir... si és una persona molt guai, si tothom em diu que em fio molt d'ell, si els meus pares creuen cegament en aquesta persona, per què? Perquè ha de ser dolent, no?, el que m'està proposant. I això fa que sigui realment complicat i que faci que després es normalitzin, s'oblidin, es quedin en stand-by, fins que de cop algú li posa paraules.
Jordi, tu no és el cas del que sentíem fa uns instants. No pateixes abusos sexuals d'aquest nivell del que sentíem.
No.
Però què és el que descobreixes que dius això no era normal?
Doncs, per exemple, que ens llegís revistes pornogràfiques, que és el que acaba de dir ella, no? És com...
material pornogràfic que entrava en aquell vestidor.
Sí, sí, sí. No? És, era com, clar, és... Ai, mira, no? Que maco, no? Ens està com... com
introduint al món dels adults.
Educant, no? Exacte, no? I clar, i quan... I ho tenies en allà quan ho penses ara i ho extrapoles avui en dia, penses, que locura, no? Però estava allà i no hi havia arribat a pensar més, no? És com...
I quan ets plenament conscient del que estava passant en aquell vestidor, que tu, entre cometes, vas tenir la sort de que no passés el mateix que el teu company, no? Però vas viure aquella mateixa situació, exactament. A tu per dins què et passa? Quan t'adones que allà ja estava passant això, tants anys després?
És molt estrany. són sensacions molt estranyes, fins i tot el que comentava al principi, que és... ostres, tan greu... O sigui, primer, no, com no t'ho creus, quan comences a... com assimilar, que el que vas recordant és com que comences a atar cabos, no? És com que ostres, se't fa difícil com... no sé com dir-ho, bueno, assimilar allò com... donar-li el sentit, no? Dir, ostres, què passava, no? O sigui, com és que... també és això, com és que no va sorgir, no? Que no ho vam dir, no? Com pot ser, no? Que no...
Quan ho has sabut i després d'haver-ho parlat, ho has parlat amb la família, amb els teus pares, d'això?
Sí, sí.
I quina reacció van tenir? Perquè, clar, al final és el que deia la Pilar, que deia la Montse, no? Els pares són els que us porten fins a aquell club i des de fora no hi ha res estrany.
Clar. Aviam, amb els meus pares, clar, és que era una altra època i era... Ostres, el tema de parlar de sexe a casa era... Jo he parlat amb altres amics, amigues... I clar, normalment no, coincidim que no es parlava gaire de sexe a casa, no? Però clar, en aquell sentit, res, una pregunteta, un... no? Hagués potser, no? Si m'haguessin... Però clar, és que, pobres, és que tampoc no... És el que dèiem, és que el... ell, fins i tot, li... Ostres, que maco aquest noi, que els porta de colònies, els nois, està molt parer...
Els portava de colònies?
Sí. Clar, llavors, era com fins i tot al contrari, no? Que era com... Ostres, que bé que els tracta, no?
Estem tranquils quan estan bé.
Ah, exacte. Mm-hmm. I clar, llavors és com... No sé, no? Clar, un abusador no va pel carrer perseguint i llavors, clar, és que no... Vull dir, no, jo crec que ningú s'ha de sentir culpable en aquest sentit perquè és que no... És que, clar, ho fan, com ha dit ella, ho fan molt hàbilment i és difícil de detectar.
Sí, en aquest cas, el que estem veient quan estem fent els estudis és que aquests entrenadors, malgrat pensem que hi ha un estereotip, el trenquen en el sentit de que són entrenadors que es guanyen la confiança de l'entorn i se la guanyen molt ben guanyada. O sigui, a part de guanyar-se els jugadors i les jugadores que tenen, es guanyen a la família, es guanyen al club. Són gent, solen ser, pels casos que han anat sortint en premsa i que anem sabent i que hem fet entrevistes, solen ser entrenadors que són molt populars, que dintre dels clubs els agrada molt, això que els porten de colònies, que fan coses per la quitxalla sense pagar més i sense, saps? Com que realment són molt devots, no? amb el que estan fent. Llavors, tenen aquesta vessant i clar, tot això fa que encara costi més que surti el tema, no? Perquè com diu el Jordi, no? Ostres, que maco aquest noi que fa tot això, no? I com deia a l'entrevista que he fet abans, no? Doncs els hi passava això, no? De que realment es guanyava la família, arribaven a anar a sopar a cases de les famílies, el coneixien molt bé i clar, costa molt, encara molt més creure que aquella persona pot estar fent mal a la teva criatura, no? Des de les famílies és això, i la criatura pensa, com puc dir que aquest home m'està fent mal a la meva família quan ve a casa, quan compartim dades importants.
Aquí acabes de dir una cosa que a mi em sembla central, que és que fins i tot, tu ara, Jordi, jo pensant-hi ara, potser no me'n vaig adonar en aquell moment, no? Però és que si te n'haguessis adonat, la pregunta és, la denúncia que es fan als pares, Pilar, Montse, és fàcil, és còmode?
No.
Estem parlant d'una persona que efectivament els teus pares hi tenen una confiança absoluta, que entra a casa... és gairebé com, en certa manera, com denunciar un familiar, no?
O pitjor. Tu has abans parlat dels abusos en el món de l'Església, no? Aquí en aquest estat espanyol hi ha molt pocs casos i perquè l'Església ha tingut molt de poder, però hem tingut coneixement de famílies que han estat capaços de denunciar un capellà en un poble i tot el poble s'ha posat en contra d'aquesta família i la família ha hagut de marxar del poble. És a dir, perquè quan més poderosa és la persona, més capacitat té de que les coses no es moguin. I per tant, en un club d'esport, si estem parlant d'una persona, si estem parlant de l'utillero, possiblement no hi haurà cap problema. Si estàs parlant de l'entrenador d'èxit, o estàs parlant del fisio d'èxit, o estàs parlant del gerent, o estàs parlant del no sé què, la cosa és molt més complicada. És a dir, ara vostè molt a veure amb el poder, i les persones que l'exerceixen acostumen a tenir aquest poder. A poder econòmic, poder de posició, jerarquia, el que sigui, no? I això, demanem a un nen que sigui capaç de dir-ho, de mantenir-ho, de tenir proves i de carregar-se una persona poderosa. És molt difícil.
Hi ha dues coses més que m'agradaria comentar. La primera, és diumenge, cap de setmana, que és el moment, i molts pares que ens escolten, que és aquell moment en què, i sempre ho diem a les 7 i les 8 del matí, no? Molts ens estreu escoltant en el cotxe, anant a portar el nano a l'hoquei, al bàsquet i al vòlei, etc., no? Fent trajectes pel país, a més a vegades anant des de Barcelona fins a l'altra punta, els rucs se'n van fins a Andorra, l'altre. Si ara ens estan escoltant i diuen, com ho puc saber? Perquè en el cas del Jordi diu, clar, jo no els hi vaig dir, tampoc no ho sabia jo, però en el cas del seu company això va anar molt a més i no ho va denunciar en aquell moment. Com ho puc saber? Hi ha algun indicador, alguna cosa que jo pugui veure i dir...
No, malauradament no. Tant de bo pogués jo fer un llistat fantàstic de dir, quan el vostre fill filla faci això, preocupeu-vos, no. Jo l'única cosa... Veritat que tots hem incorporat un concepte que és comunitat educativa i que quan parlem de comunitat educativa parlem de nens, de pares i de docents. Quan parlem d'esport, que també és educació, hem de fer el mateix. Els pares hem d'estar presents a les activitats que fan els nostres fills. No podem permetre que ens deixin al marge. I per tant, el que s'ha de fer és parlar, preguntar. Si tu veus que el teu fill anava molt content a fer una activitat i de cop un dia diu que no vol anar, no pensis que et vol estar prenent el pèl. Pregunta-li per què no vol anar. Quin problema hi ha? Potser no és res o potser és molt greu. Però si no preguntem, no hi ha mai un bon moment per parlar d'abusos. Li hem d'estreure el tema.
Aquell... Ara li ha agafat mania anar a la piscina.
Sí, doncs pregunta per què, perquè potser és que l'hem posat en un grup que no està amb el cap dels seus amics o potser és que la persona que gestiona la piscina no està fent bé les coses. Hi ha una cosa molt important que deia ell, no? És a dir, ens portava pel·lis, ens portava material porno. El moment d'accedir al teu descobriment sexual el marques tu, no te'l marca un adult. I això ja és una intrusió en la teva vida. I per tant, el que hem de demanar és que la gent que treballa amb els nostres nens tingui un comportament excel·lent, sense fissures. Llavors crec que és l'important.
Vull acabar amb una pregunta, Jordi. Tu ara, quina edat tens, perdona?
39.
39. Què et dediques?
Faig diverses coses.
Treballes en molts llocs.
Sí, bueno, sí, però ara també porto un equip de nens.
Ets entrenador?
Sí, des de fa...
Al mateix lloc on
no,
havies donat?
No, però bueno, he fet canvis a la meva vida i m'estic fent un grau superior sobre, bueno, d'educació física i aquestes coses, i m'està agradant molt el tema de l'educació.
Ets entrenador de bàsquet?
Sí.
Tot de nens de quina edat?
De 9.
Pràcticament l'edat que tenies tu llavors?
Una mica menys, però sí.
Com gestiones aquesta situació?
Pues crec que tinc un avantatge, que hi ha moltes coses que he vist que les detectaré al moment i que no vull que... I llavors m'equivocaré en moltes coses, però hi ha coses que les tinc molt clares, no? Respecte entre ells, coses que ens passava, a part de tot el tema, diguem, sexual, d'abusos, hi havia un punt molt incòmode, que era com ell promocionava quasi posar motes, no? I clar, això, ostres, els nens ja ho faran, per dir-ho, no? Allò que es diu sempre, els nens són cruels, no? I fan, no? Però bueno, però tu els has de posar aquella barrera, que saps que se la saltaran, sí, però no ho promocionis. I llavors aquestes coses és a les que estic molt al cas, a les que veig algú entre ells, que tal, i bueno, doncs insisteixo molt aquí, no? Llavors el bàsquet per mi és, i més amb aquestes edats, és secundari, no? Però aquesta, que agafin aquesta dinàmica de grup, a cuidar-se entre ells, a ajudar-se, pues, que agafin un cert hàbit de l'esport, i llavors, per això et deia que noto cert avantatge, perquè a l'haver passat per això és com quan saps el que és dolent, no? O sigui, saps el que és bo quan, quan coneixes el dolent, no? I llavors, bueno, estic content d'això. Crec que puc fer una bona feina.
Agraeixo tantíssim a la Montse Martín, que és membre del grup de recerca de l'esport de la Universitat de Vic, a la Pilar Polo, que és psicòloga de la Fundació Vic i Bernadet, i sobretot al Jordi, que si has volgut venir aquí avui al Via Lliure a explicar la teva història i com acaba aquesta història o com continua aquesta història, que ara tu sent entrenador de bàsquet i tenim molt clar també aquests valors propis. De debò que us ho agraeixo molt, perquè em sembla que és una cosa que se'n parla poc, que continua sent un tabú, com deia la Montse, que continueu fent aquesta feina de picar la porta encara que us la tanquin, els morros, perquè segurament hi ha molta gent que ha patit i que encara deu estar patint en aquests moments i s'hi ha d'entrar amb llum i amb tota la força en aquesta qüestió. Montse, Pilar, Jordi, de debò, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A vosaltres.
Gràcies.